Cugat, Cugat Media.
Bona tarda. El llançament previst aquest dimarts al carrer del Dipòsit de la Floresta s'ha ajornat 15 dies fins al 29 d'octubre, segons ha decidit la comitiva judicial. És el marge de temps que demanava el sindicat de llogateres, que ha reunit una trentena de persones per fer costat a dues famílies amb menors. Banc Santander és el propietari de l'immoble, una casa catalogada on viuen les dues famílies i dos ocupants més. Els serveis socials han ofert alternativa habitacional a una de les famílies i aquesta l'ha acceptat. La resta d'inquilins ha de cercar un lloc on viure. Tant en Julio com la Fabiana, com el Flavio, tenen fills de 3 anys. Els primers tenen acreditada una situació de vulnerabilitat de serveis socials, per la qual cosa l'Ajuntament ha ofert un apartament provisionalment a l'espera que trobin una llar definitiva. La comitiva judicial s'ha personat a la finca, dividida en dos habitatges, per procedir al llançament, però finalment ha accedit a ajornar el desnonament després de conversar amb els afectats, el sindicat i serveis socials. La secretària judicial ha deixat clar que en la propera convocatòria anirà acompanyada de la unitat Arro de Mossos. Escoltem la membre de Sindicat de Llogateres, la Mariona Bota.
Avui s'ha produït un nou desnonament a la ciutat, fet que és molt greu, no?, veure com dia rere dia, ja sigui de forma visible o invisible, s'expulsen veïnes de la ciutat, trencant així amb la xarxa, marxant de casa seva. Hi ha hagut un ajornament de 15 dies, cosa que està ben precària, i per tant estem veient, no?, com jutjats i la maquinària de l'Estat juguen sempre en favor de la propietat, d'un fons voltor en aquest cas.
Una trentena de veïns s'han aplegat davant la casa per fer suport a les famílies i també als altres dos ocupants que la comitiva judicial ha identificat. Un d'ells és un pintor que portava un any vivint a l'edifici i l'altre un jove que hi ha residit de forma intermitent en els últims anys. Hem de dir també que el sindicat de llogateres ha denunciat, diuen, la pressió de serveis socials en forçar, diuen, Julio i Fabiana a acceptar l'apartament. En les converses mantingudes al carrer, les tècniques municipals han defensat que la llar proposada reunia unes condicions més òptimes per a una família amb un menor. En el que portem d'any, a Sant Cugat s'han programat 37 llançaments que pertanyen a 29 domicilis diferents segons fonts de la Regidoria de Drets Socials. D'aquests desnonaments, 4 han tingut entrega de claus prèvia, 16 s'han executat i 17, com el d'avui, s'han ajornat o suspès.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Més temes. Anem ara de la Floresta a Mirassol. El trànsit continu a l'avinguda de Bilbao treu de Polleguera el veïnat des de fa més de 20 anys. El pas, especialment de camions de gran tonatge, dificulta la mobilitat de la resta de vehicles i genera soroll. És per això que reclamen que la via esdevingui unidireccional, que bona part de la circulació es desviï per carrers més amples que hi ha al voltant i també que s'instal·li un radar. Escoltem la UTMAI valorant les dificultats d'aquesta via.
Aquí hi ha tant tràfic i passen camions, passen autobusos, i jo penso que tenia que ser direcció única, perquè, clar, per sortir de casa és que quasi no podem sortir.
La Pepita també s'afegia a les seves queixes.
Són camions importants i, és clar, aquí el carrer és estret. I quan es crucen dos camions o dos autobusos, la cosa va justa. Vull dir, han de parar. Un d'ells han de parar.
D'altra banda, les deixalles, volíem dir, acumulades al carrer deliberat amb Soliver, també generen molèsties. En aquest espai venen camions a abocar les deixalles i més tard unes excavadores ho recullen fent molt soroll. El veïnat, per tant, sol·licita que aquest abocador es mogui al carrer de les Palmes. També hi ha denúncies per part d'excés de velocitat i de la calçada en mal estat. És una altra de les protestes que tenen aquests veïns en relació al pas de vehicles. Tot i que el límit està marcat en 30 km per hora, els veïns asseguren que els cotxes passen a 80 i els camions a 60. Reclamen que s'instal·li un radar i s'apliqui sancions per qui superi el màxim permès.
Info migdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Uns 1.400 veïns, precisament del districte de Mirassol, s'han quedat aquest dimarts al matí sense llum per la desconnexió d'una línia elèctrica. La incidència s'ha detectat cap a 7:45 del matí i s'ha allargat durant més d'una hora, tot i que s'ha anat establint el servei progressivament, ha informat Cugat Media Endesa, qui ha concretat que les causes de la desconnexió de la línia han estat fortuïtes. I un parell de punts. Diem que la Junta de Veïns de Valldoreix celebra aquest dijous la sessió ordinària d'octubre. Un dels temes que s'hi debatran és una moció del PP que reclama millorar la senyalització del pas de vehicles voluminosos per la vila. També s'hi abordarà una modificació pressupostària de 56.700 euros per destinar més diners al manteniment de la Casa de la Vila i per al contracte de serveis tècnics. El plenari comença a les 18 hores i es pot seguir en directe al canal YouTube de l'Ajuntament, en aquest cas, volíem dir, de l'MD de Valldoreix. A les 5 de la tarda tindrà lloc l'audiència pública.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I ara sí, anem a l'Ajuntament, perquè Manel Sánchez, que va presidir la Federació d'Associacions de Veïns de Sant Cugat, és a punt de ser fill predilecte de Sant Cugat. És un dels màxims reconeixements de la ciutat i se li atorgarà a títol pòstum aquest dijous, en un ple extraordinari. La distinció la va acordar la Junta de Portaveus, amb vots a favor de tots els grups, excepte de Vox, que va abstenir-se. La sessió començarà a les 7 i es podrà seguir en directe a través de Cugat Mèdia. Sánchez, que va morir el setembre de l'any passat, també va estar implicat en diverses causes socials, com la defensa del medi ambient, va formar part de la Junta de l'Ateneu i va ser membre del Club Muntanyenc i la Fundació Sant Cugat. També va estar implicat en la recuperació del concurs de pessebres. L'últim fill predilecte que hem tingut aquest any va ser l'historiador Joan Baptista Culla.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
I acabem dient que Sant Cugat torna a acollir la ruta de tapes després de 5 anys d'absència. L'esdeveniment gastronòmic, que se celebrarà del 17 al 27 d'octubre, comptarà amb la participació de 36 establiments, una xifra rècord d'adhesions respecte a edicions anteriors. Els restaurants participants oferiran una tapa i un quinto de cervesa per 4 euros. La iniciativa, organitzada pel Gremi d'Hostaleria i Restauració de Sant Cugat, té com a objectiu dinamitzar el sector de la restauració local, han explicat els responsables al magazín Faves Comptades. El president del gremi, Roger Massaguer, explica que la recuperació de la ruta de tapes ha requerit ni més ni menys que un any de preparació. Segons el secretari del gremi i propietari del restaurant d'Aesa, Toni Soriano, molts dels locals que s'han afegit a la ruta són nous a la ciutat.
El local que és nou té moltes ganes de participar, de donar-se a conèixer, de donar a conèixer el seu producte, llavors és una bona manera d'iniciar-se. T'obrir el mercat amb un planer, que et situï, que et col·loqui i que digui qui ets a la gent que no et coneix.
La ruta de tapes tindrà un concurs popular en què els visitants podran votar la millor tapa a través d'un codi QR que trobaran els fulletons distribuïts pels comerços. A més, el retorn d'aquesta iniciativa arriba acompanyat d'una iniciativa per facilitar l'aparcament als visitants gràcies a la col·laboració amb Teleparc. Carolina Verdugo és directora de Teleparc a Catalunya, ha anunciat que s'oferiran vals de mitja hora gratuïta als 5 apartaments gestionats per l'empresa a la ciutat. Aquesta edició d'aquesta ruta de tapes compta per primera vegada amb el suport del Gremi d'Hostaleria del Vallès Occidental i Barcelonès, així com amb el patrocini d'Estrella Damm i la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Cugat.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Amb aquesta informació posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció. La informació torna cada hora en punt al 91.5 de la FM i constantment a Cugat Mèdia.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Reemissió del Gall del Monestir d'avui.
La tertúlia amb Ana González. És moment ara de la tertúlia política de Cugat Mèdia. L'equip de govern presenta dilluns vinent al ple municipal la seva proposta d'ordenances fiscals per al 2025. A l'espera de conèixer de la mà del govern municipal aquesta proposta, tot apunta que incorpora un increment de l'IBI i una nova taxa de residus. Des del començament del mandat, el compromís de l'equip de govern ha estat no augmentar la pressió fiscal. Així ho ratificava el mateix alcalde durant el ple de l'estat de la ciutat.
Fa gairebé un quart de segle que Sant Cugat és al costat dels poetes del país. L'any que ve farà 25 anys justos i volem que aquest 2024 serveixi per escalfar motors de cara a la celebració que ens espera.
No era aquest el tall de veu, però tenim el tall de veu, sisplau, companys, el tall 0392, sisplau. Això era el Festival de Poesia, que ahir a la nit molts dels que esteu aquí vau estar, no?, a la inauguració del Festival de Poesia. Sí? Millor que les ordenances fiscals?
Sí, bastant millor.
Més poètic, com a mínim, Carles.
Anem al tall del Festival d'Impostos i ja està. S'arregla ràpid.
Les ordenances fiscals és poesia pura.
Tal, 0392, no hi és? Vale, doncs no podem sentir, però jo els explico on, què és el que deia l'alcalde en aquest tall de veu, que és bàsicament que mentre ell fos alcalde no s'incrementaria la pressió fiscal. Però realment les ordenances previstes per aquest any... Mira, millor, em confirmen els companys, que millor que ho sentim.
Aquesta ciutat, malgrat la situació econòmica en la que ens vam trobar, ara està millor que fa un any perquè està més ben gestionada. Mentre jo sigui alcalde de Sant Cugat, aquest govern no augmentarà la pressió fiscal a la ciutadania. Farem més amb menys. Al final d'aquest mandat veuran que això realment és possible.
Però realment les ordenances fiscals plantejades per l'equip de govern mantenen la pressió fiscal? O els ciutadans hauran de fer més esforç econòmic per fer front a taxes i impostos? No tothom opina el mateix, així que preguntem als grups municipals, avui amb Carles Brugaroles de Junts per Sant Cugat, Oriol Cisteró d'Esquerra, José Gallardo del PSC, Álvaro Benejam del Partit Popular, Marco Simarro de la CUP, Marco Rodríguez de Vox i Ramon Gutiérrez d'En Comú Podem. Benvinguts a tots a la tertúlia, tot i que ja el sentíem al començament d'aquesta tertúlia una mica accidentada, com sempre. Comencem per Carles Brugaroles, de Junts per Sant Cugat, i a més, tinent d'alcaldia d'Economia, que segur que ens pot fer 5 cèntims.
Doncs sí, bon dia a tothom. Sí, sí, efectivament, aquest govern no pujarà la pressió fiscal. I això ho hem de fer des d'una perspectiva doncs, endògena del que és el govern, però també fins i tot tenint en compte impactes exògens, com és el cas de la taxa de residus, que és el gran tema que portarem a aprovació, que sotmetrem a la consideració del ple en aquest proper ple. No? Per què? Perquè la taxa de residus, com sabeu, s'ha d'imposar fruit d'unes decisions preses de la Unió Europea, transposades després a nivell estatal, i per tant estem obligats per llei a que la taxa de residus a partir d'ara doncs, incorpori el 100% del cost del que és el servei de recollida i transport dels residus. No? I això és així, i això passa a Sant Cugat del Vallès, però passa a tots els ajuntaments, però suposo que de la Unió Europea, mira què us dic, anava a dir de l'estat espanyol, però m'imagino que deu ser un fenomen europeu. No? Aleshores, al marge de les consideracions que cadascú pugui tenir sobre si aquest és un bon impacte per millorar l'estratègia de la política mediambiental, etc., la qüestió és que és la que és. No? I per tant, aquí no tenim marge de maniobra i no tenim més remei que posar en marxa aquesta taxa que, com explicarem ben aviat, doncs hem mirat de fer tenint en compte doncs, els millors criteris possibles de justícia distributiva, etc etc. No? Però la resta queda tot congelat excepte el tipus de l'IBI. Ja sabeu que a banda de l'IBI hi ha altres impostos. No? Aleshores, el tipus de l'IBI, plantejament que fem és que creixi en funció del que més o menys s'espera que serà la inflació o el creixement del PIB en aquest mateix any 2024, cosa la qual contribueix a complir fil per randa el nostre compromís, no? Que és no apujar la pressió fiscal. Per tant, sí, els que es compleixen allò que s'ha de complir i endavant.
L'altra part del govern, Oriol Cisteró, per Esquerra.
Sí, bé, jo crec que la posició del govern ha quedat clara. Jo només afegiria que les ordenances garanteixen una mica la qualitat de vida que tots esperem i volem de Sant Cugat i, per tant, hem de ser corresponsables tots els ciutadans perquè, de fet, és el que volem, que la ciutat estigui neta, que sigui segura, etcètera, 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 que tots els serveis públics funcionin, i això ens ho garanteixen el conjunt d'ordenances i impostos que, locals.
José Gallardo, pel PSC.
Sí, nosaltres agraïm que diguin que ara es pujarà a l'IBI, celebrem que hagin escoltat les nostres demandes en aquest sentit. Nosaltres vam advertir que calia actualitzar aquesta base fiscal, ja que fa el contrari significaria fer retallades com han fet durant aquest últim any, no? No ens hem temblat al pols per fer-ho. Ho hem patit aquest 2023, veient el tancament del centre d'Armaristany, la retallada en cooperació, cultura, reducció i fins i tot supressió de subvencions al teixit social associatiu de la ciutat, retallada del foment de l'esport, zero inversió en habitatge protegit, reducció de pressupost a l'emprenedoria, foment de l'ocupació, en comerç. Però el més sorprenent és que després de promeses públiques per part de l'alcalde, com hem escoltat ara, i després de la publicació en primera portada del diari dient que no pujaria la pressió fiscal, doncs ara resulta que puja en l'IBI, no?
Oh,
i com ha dit el senyor Lugarones, que ja ho tenia previst, això dirà que això no significa pujar la pressió fiscal. Això ja ho sabíem, que ho diria el senyor Lugarones,
no? Però què és la pressió fiscal?
Doncs nosaltres diem, ja se t'acaba, senyor Lugarones, deixi'm acabar, les promeses s'incompleixen, i això ha quedat retractat per part de l'alcalde, com fa sempre, no? El postureo, la foto finish i poca cosa més, no? Per tant, deixin de faltar la veritat, siguin honestos i coherents, i jo crec que Sant Cugat, en aquest cas, els hi agrairà. En el cas de la taxa de residus, com també ha dit el tinent d'alcaldia d'Economia, el senyor Brugaroles, és un repte que tenen tots els municipis, com a directiva europea, i nosaltres en aquest cas no farem ni populisme ni demagogia, no? En aquest cas, en aquesta qüestió, segurament altres sí que ho faran. El PSC no es farà, com sempre, estarem a disposició del govern en aquest sentit, i només els demanaríem que fes pedagogia i transparència. No ho farem perquè estem d'acord amb pujar l'IBI, són vostès que estan en contra, nosaltres estem a favor de que si no hi ha recaptació d'impostos, doncs no es poden cobrir els serveis públics. Per tant, estarem a favor de que amb aquests impostos la millora de la ciutadania i del manteniment de la ciutat, això ho agrairà. Si no hi ha impostos, doncs no hi ha manteniment de ciutat, ni de seguretat, ni res. Gràcies.
Álvaro Benejan, pel Partit Popular.
Bé, doncs jo estaré en contra de tot el que s'ha dit de moment. perquè és veritat que això que diu el José Gallardo, que s'apujarà l'esforç fiscal, i aquí diferenciarem entre pressió fiscal i esforç fiscal. L'esforç fiscal és indubtable que pujarà a Sant Cugat el 2025. Indubtable, vale? Llavors, i tot el que sigui dir que no és...
I no baixar el 24?
És faltar a la veritat. Espera. Llavors, el tema és... es crea un impost nou, no?, derivat de normativa europea, fins aquí bé, però que a Sant Cugat ja l'estàvem cobrant, almenys una part, amb un impost propi, vale? Ara això s'amplia, per tant, substituïm aquella recaptació que es feia en virtut d'aquella taxa o impost i posem aquest nou que substituïs l'anterior per normativa europea, vale? Recaptarem més perquè s'amplien els supòsits de pagament. Fins aquí no sé si m'ho pots negar, jo diria que no, però recaptarem més per aquesta qüestió. En qüestió d'IBI, s'apujarà en base a l'IPC, o almenys aquest és el càlcul que ha fet l'Ajuntament en el percentatge que s'ampliarà. No sé si correspon a la realitat de l'IPC, suposo que sí, no ho dubto, però s'apujarà, almenys per l'IPC. El resultat serà que els ciutadans han de pagar una taxa nova, alguns ciutadans hauran de pagar-la que abans no la pagaven, i a més s'apujarà l'IBI per l'IPC, i que el ciutadà, per tant, tindrà de pagar més, perquè aquell ciutadà al qual no se li apugi el seu sou o els seus ingressos per IPC, que passa a molts ciutadans de Sant Cugat, diria que la majoria tindran més pressió fiscal de forma efectiva i faran més esforç fiscal amb l'Ajuntament, a més de fer-lo amb els altres impostos estatals i autonòmics. Per tant, l'esforç que faran en conjunt a totes les administracions els ciutadans de Sant Cugat serà molt superior al que han fet el 2024, el 2023 o el 2022. I això és irrefutable.
Marcó Simarro, per la CUP.
Sí, bon dia. Jo intentaré fer una mica també de breu pedagogia en termes de que a vegades això d'ordenances fiscals és veritat que cada any toca, però no sé si la gent segueix el debat d'una manera relativament conscient del que vol dir, no? Llavors, ràpidament, les ordenances fiscals fixen els impostos, taxes i preus públics d'un ajuntament. Per tant, nosaltres ens agrada veure-les com una eina que té l'Ajuntament per fer política fiscal de recaptació per poder redistribuir en forma de serveis a la ciutadania, per tant, en forma de garantia de drets. Nosaltres creiem fermament al principi de cadascú segons les seves capacitats i a cadascú segons les seves necessitats, i per tant aquí és on entra en aquest marc la qüestió impositiva, de taxes i de més. Defugirem qualsevol joc de malabars eufemístic, és a dir, pressió fiscal, esforç fiscal, pujada, baixada d'impostos. Mireu, al final això té un càlcul. És veritat que aquí, si es parla de pressió fiscal, és perquè es fan segons aquests valors que a nivell econòmic doncs s'estableixen, i la capacitat adquisitiva de la gent doncs evidentment té a veure amb l'IPC, té a veure amb la inflació, té a veure amb moltes altres coses, i per tant a partir d'aquí la societat ens dotem d'uns barems per poder dir si pujarà o no pujarà la pressió fiscal. El cas és que l'IBI és cert que en aquest cas puja poquíssim, o sigui, l'IBI es calcula amb un coeficient que per tots els ajuntaments pot anar de 0,4% a 1,1%, i això es relaciona amb el valor cadastral. A Sant Cugat el tenim bastant baixet, el 0,528, i ara proposen pujar-lo molt poquet. Nosaltres l'any passat vam proposar pujar-lo al 0,58, vull dir que també era una pujada petita, però creiem que tenia sentit en relació a la capacitat patrimonial i adquisitiva de la societat santcugatenca per poder finançar degudament l'Ajuntament, la institució que és la que ha de dotar de serveis no? a la ciutadania i per tant garantir els seus drets. Recordem que Sant Cugat té una renda mitjana, recentment ho hem sabut, d'uns 62.000 euros, però també hi ha gairebé la meitat de la població, segons estudis també locals del baròmetre inclusiu o de l'Observatori Sociològic, que parlen que gairebé la meitat de la població té dificultats per pagar l'habitatge, té dificultats per arribar a final de mes. Per tant, el que constatem és una certa desigualtat en relació al poder adquisitiu de la gent, tot i que la renda mitjana sembli que sigui molt alta. El que vol dir que si pugem més la recaptació en funció del que té cadascú, podem redistribuir millor els recursos a tota aquella gent que més li costa el dia a dia, no? Llavors aquest és el marc on nosaltres des de la CUP veiem que han de funcionar les ordenances fiscals. Altre debat és el de la taxa de residus, on breument, ja m'estendré després, el que nosaltres veiem és que les directrius europees moltes vegades obliden la qüestió estructural i col·lectiva dels reptes que es proposa, no? Perquè al final aquí el que ve a carregar és l'esforç en l'individu, en la seva capacitat de reduir el seu consum, el seu consum i, per tant, diguem-ne...
La generació
de residus, però creiem que falta molta mirada de regular la producció de residus a nivell, per exemple, productiu, industrial i de més. En tot cas, ja ens estendrem després.
Marco Rodríguez, per Vox.
Sí, bueno, nuestra opinión desde Vox Sant Cugat es que la economía de las familias es muy complicada actualmente, ¿no? La situación económica no es buena y cada vez más las familias pues se encuentran que cuesta cada vez más llegar a final de mes, ¿no? Y con esta situación, pues evidentemente no nos gusta el planteamiento inicial que está haciendo el gobierno del ayuntamiento, ¿no? Creemos que no es una buena noticia que se pretenda subir el IBI, ¿no? Y bueno, y lo que nos parece una barbaridad es que encima se incremente la presión fiscal nuevamente ante la situación complicadísima que hay, y se imponga esta nueva tasa, ¿no? Esta nueva tasa de residuos, pues que una vez más es fruto del delirio de las políticas climáticas de la Agenda 2030 que apoyan el resto de partidos políticos, menos Vox. Vox está en contra de la Agenda 2030 y, por lo tanto, esta tasa de residuos es fruto de las imposiciones de los lobbies climáticos y de esta agenda, ¿no? Nuevamente, esto va a suponer que las familias, pues bueno, vuelvan a tener una tasa que es completamente injusta, que el planteamiento que se está haciendo en Sant Cugat es totalmente erróneo, y que bueno, más adelante pues supongo que entraremos más en materia de la tasa.
Y ya para acabar la ronda, Ramon Gutiérrez, d'en Comú Podem.
Sí, bon dia. Bé, per nosaltres una mica en la línia del que deia ara el Marco, no? El debat d'ordenances forma part del debat de la primera part dels pressupostos, no? El debat dels ingressos. I per tant, quan parlem de la necessitat de repassar, no?, aquests preus i les taxes públiques, ho hem de fer en aquesta lògica des del nostre punt de vista, no? Ja pensant una mica en quina serà la proposta de despeses, no?, que evidentment debatrem més endavant, i per tant quina és la proposta econòmica de l'Ajuntament en termes generals. I això vol dir, des del meu punt de vista, que no es tracta tampoc d'entrar en aquest element de si puja o baixa la pressió fiscal, de veure quin ciutadà li puja més o quin ciutadà li puja menys, sinó en pensar en quins són els serveis, quines són les necessitats econòmiques de l'Ajuntament, com ha d'estar dimensionat, per tant, els ingressos, i després aquests ingressos d'on els traiem i com fem que siguin justos, que sigui una eina també de redistribució i que siguin un retorn, diguéssim, o sigui, que la ciutadania doncs, entengui, no?, que serveix per finançar els seus propis serveis públics i els seus propis serveis municipals. I en aquest sentit nosaltres sí que som conscients, veiem que l'any passat aquest equilibri, no?, des de com nosaltres ho entenem, no es va fer de la manera que nosaltres ens agradaria, no? És a dir, vam fer una proposta d'ingressos que ja venia a definir que després la proposta de despeses doncs fos més baixa de la que nosaltres preteníem. Jo espero que aquesta proposta, i jo crec que ja amb la proposta que ja ens han passat, doncs veiem que efectivament l'IBI puja un cert coeficient, però hauríem de revisar, bueno, hi ha altres qüestions que jo crec que fa anys que tenim pendents a la nostra ciutat a l'hora de parlar dels ingressos, com és, per exemple, doncs la pròpia ponència cadastral, no?, que des de 2005 no es revisa, excepte algunes revisions puntuals, i que per tant doncs, si hem de parlar d'ingressos hauríem de parlar doncs, de que efectivament qui pagui, que el que paguem doncs, sigui just en funció del valor dels nostres immobles, no? I després pel que fa a la taxa de residus, jo des del nostre espai polític, en com podem, també posem el focus en que la qüestió ha d'estar en la reducció dels residus, i per tant no només en el ciutadà, sinó també doncs, en el procés de consum, en el procés de producció, etc, que és on més es generen residus a la nostra societat. I per tant, crec que no hem de perdre el focus, no?, de que aquí és on ha d'estar la crítica, no?, al sistema i a com funcionen els residus a la nostra societat. Ara, evidentment, els serveis s'han de pagar, com deia el Carles, hi ha una directiva que diu que hem de pagar el servei. Jo discrepo amb l'Àlvaro, que deia que aquesta taxa existeix. Aquesta taxa existeix pels cartrons en el centre, en els comerços. No existeix per la resta de la ciutadania. La resta de la ciutadania... Bueno, però vull dir que s'augmenta, perquè passem d'una fracció per comercial a totes les fraccions per tota la ciutadania.
Vull dir comercial que és... i oficines.
Vale, sí, d'acord. Vull dir, però que no és...
Per això ja dic que una part de la ciutadania ja ho pagava i l'altra part no, i ara sí que la pagarà, que són els habitatges.
Vale.
Et referia a això, eh?
Sí, sí, però que no és una part, que és una part molt petita en relació a qui s'hi pagarà la taxa. Jo crec que és més que l'implementem de nou. O sigui, crec que s'entén més d'aquesta manera per no embolicar, diguéssim, perquè la gent entengui del que estem, del que estem parlant. Llavors, jo crec que és molt important que aquesta taxa vingui vinculada a dues coses. Primer, a una millora del servei, i, per tant, jo crec que hauríem de buscar la manera de... esperar a la nova que tinguem en marxa el nou sistema, primer perquè el ciutadà pugui veure la vinculació d'una cosa amb l'altra, i després a la segona cosa que jo crec que ha d'anar vinculada és a la generació pròpia de cada ciutadà, no? I per tant el nou sistema que ja ens donarà dades i que ja ens permetrà, no?, doncs que l'usuari i el ciutadà pugui veure qui recicla més, qui recicla menys, qui genera més i qui genera menys, doncs que ja puguem orientar la taxa en base a això i no en base al cadastre, que és el que l'estem orientant ara mateix, no?
Doncs per al·lusions, senyor Brugaroles.
A veure, no, el Ramon, jo crec que ja ho sap. O sigui, justament ara que s'està produint el procés d'adjudicació de la nova licitació de... que es gestionarà aquest servei, per tant, la veritat és una mica per casualitat, eh? Però sí, sí, efectivament, la implantació de la nova taxa anirà bastant lligada amb el temps, més o menys, amb la implantació d'un nou servei que ja haurà, serà bastant perceptible, no? Bueno, avui estem en una tertúlia d'aquelles del rècord de demagògia, eh? Felicitar el senyor Gallardo, felicitar el senyor Benizam.
Gràcies.
Avui, medalleta doble, ex aequo.
Felicitar el senyor Burgarola.
Ex aequo. Però jo crec que el 2024, jo crec que la immensa majoria de la població sap que congelar nominalment un impost vol dir baixar-lo. I que equiparar-lo al creixement de la inflació vol dir ni baixar-lo ni posar-lo. Jo crec que tothom sap que si congeléssim indefinidament els impostos, el poder adquisitiu del pressupost aniria baixant. I això s'ha fet moltes vegades perquè efectivament hi ha hagut governs, en aquest cas doncs, dels quals jo he format part, que sí que hem tingut la intenció d'anar baixant la pressió fiscal, no? I això jo ho he fet en diverses ocasions com a responsable d'economia.
L'heu tingut la intenció de baixar la pressió fiscal, no? Sí. L'heu tingut en altres moments, no?
Sí, però ara la intenció...
No, queda clar, queda clar.
I el compromís electoral és mantenir-la, no posar-la. I això és el que estem fent, és mantenir la pressió fiscal, no? El senyor Gallardo ha sigut ja fantàstic quan ha relacionat allò
sí, que muy bueno.
El mantenir els tipus impositius de l'any 24 en tot el procés d'ajust que ha de patir aquest ajuntament. Quan el senyor Gallardo és del partit que ha protagonitzat la situació que dona lloc a tot aquest procés d'ajust. Clar, és que és al·lucinant, senyor Gallardo, és al·lucinant.
El meu partit, avui, i vostè, i els contractes que vol deixar, tenia una alcaldia, ara, hòstia, ara al·lucino, amb quatre regidors.
Clar,
o sigui, fer, amb quatre regidors.
Va quedar alguna licitació a punt de fer-se, com ara, per exemple, la que ara estem licitant, que l'han tingut vostè, quatre anys sobre la taula sense fer.
I els seus contractes sense actualitzar, això què? Això no ho has fet mai?
Dos o tres, i què té a veure? Què té a veure amb deixar 22
milions de dòlars?
L'esforç és important,
Rècord.
32 anys.
Senyor Gallardo, rècord.
32 anys.
El senyor Benizan també deia, no, l'esforç fiscal. No, indiscutible. Escolti, vostè sap què és l'esforç fiscal, no?
Sí,
clar. Recaptació entre PIB per càpita.
No, això és la pressió fiscal.
No, la pressió fiscal és recaptació entre PIB. Esforç, recaptació entre PIB per càpita.
Bueno, per càpita, vale?
Indiscutiblement pujarà, no, fals, és fals, és fals. No puja, no puja, es manté. Però, escolti, jo comparteixo amb vostè una sensació, no? Que és que la ciutadania de Catalunya i la de Sant Cugat paguem molts més impostos dels que haurien de pagar. Això és així.
Per què ajuden a que això sigui així?
Però el motiu, senyor Benizam, i ho diuen tots els estudis d'aquí...
Ara farem de pitoniso, eh?
De Madrid...
L'expoli fiscal.
De l'Autònoma de Madrid, del Consejo General d'Economistes d'Espanya... Tothom, menys els polítics de la bandereta espanyola, tothom sap quin és el motiu.
Sí.
I és que se'ns en van cada any el 10% del PIB, se'ns en va d'aquí per marxar i no tornar mai.
Ben cert.
I és així. Si a Sant Cugat tenim un PIB de més o menys 5.500 milions d'euros, doncs vol dir que pel com a mínim se'ns en van 550 milions d'euros cada any d'impostos que paguem i no tornen. O sigui, paguem molts més d'impostos, eh? N'hi ha altres que sí que tornen.
No tornen a la Generalitat.
No tornen a Catalunya. A Catalunya. No tornen a Catalunya de cap manera. I això ho diu tothom. Ho diu el Consejo d'Economistes d'Espanya, ho diu l'Autònoma de Madrid, ho diu qualsevol estudi que vostè miri, vingui d'on vingui, ho diu tothom. Menys els polítics de la bandereta. Pues, escolti, jo crec que ja va sent hora, no? que anem compartint diagnòstics i, per tant, un plantejament de solucions, perquè al final és que és molt evident. Gràcies.
Ara demano la paraula per comentar aquestes coses. Estic d'acord amb el Carles en una qüestió, i és el fet del desastre econòmic que ha deixat el govern del mandat anterior. Evident.
El Partit Socialista, per
ara. El José Gallardo,
el seu govern té que estar de l'alcaldia, vull dir que, no sé, miniso una mica de l'èxit, no me las tocó un poquito.
O sea, que estoy hablando yo.
Vinga, una mica d'ordre. Senyors, avui tots senyors, intentem posar una mica d'ordre. Senyor Benejam, continuï, sisplau.
Posem el puntador en marxa un altre cop. La qüestió de la recaptació d'impostos a l'any 2022 va ser un desastre. José, ho sento, però va ser un desastre i vosaltres sou partíceps d'aquest desastre perquè estàveu al govern, vale? Ja està, no. I el 2023, molt pitjor encara, perquè arrastràvem el pressupost del 2022 perquè no es va fer pressupost del 2023 i el pressupost del 2022 estava malament en qüestió de previsió d'ingressos. Ja està. Llavors, i no es va corregir ni en l'abans ni en el durant. O sigui, un desastre. Vale. Llavors, però amb el diagnòstic del senyor Rugaroles, l'esforç fiscal que fa un ciutadà... Clar, vostè parla amb datos macro. Milions que se'n van... Tal, són milions que se'n van perquè la gent els paga, no? I no les paga, no els paga, no es paguen els territoris, les, aquests impostos, les paga la gent.
I els deixa de rebre.
Individual i les empreses.
I els deixa de rebre.
Espera, espera, espera. Vale. Llavors, aquí podríem entrar en la discussió sobre si cada autonomia que ingressa un import X ha de rebre un import equivalent al que els seus ciutadans paguen, vale? Però també hem de tenir en compte, aquí és la discussió, però ara no, crec que no és moment d'entrar en aquesta discussió, perquè és una altra discussió. Però, evidentment, també, des d'aquí, també es grava més als ciutadans perquè tenim un tram d'IRPF autonòmic més alt que altres autonomies. Sí o no? Vale, o sigui, des d'aquí mateix...
Espera un moment.
Des d'aquí mateix, des de Catalunya, gravem més els propis ciutadans de Catalunya que les altres comunitats autònomes. Clar. És a dir, si els gravéssim menys perquè reduíssim el tram autonòmic...
Ens quedaríem sense serveis públics.
No ens quedaríem.
Passa a Madrid.
Espera un moment, deixa'm acabar la frase, almenys. Deixeu-me acabar l'argument. No ens quedaríem sense serveis públics ni de conya, perquè recaptem molt, molt. Però imagina't que reduïm el tram de l'IRPF. Catalunya recapta els seus impostos igual, no redueix res. Això, a Catalunya, els serveis no es tocaria res, perquè els ingressos de la Generalitat serien els mateixos. Vale? Ramon, perdona, que et contradigui.
No és veritat.
L'IRPF, l'altre és inversió. El que l'Estat aporta a Catalunya és inversió, a part de transferències.
El tram de l'IRPF.
Espera un moment. Però si reduïssim nosaltres, això que dic, el tram de l'IRPF autonòmic, els nostres ciutadans pagarien menys. Per tant, aquest dèficit fiscal, no sé si desapareixeria, però com a mínim es reduiria. El dèficit fiscal que dius que hi ha milions de milers d'euros que se'n van i no tornen. Vale. Però és que, a més, a la gestió d'aquesta taxa, tornant a Sant Cugat, perquè jo no estem parlant de datos macros, sinó el que ens afecta a Sant Cugat, és fem un impost que pretén, i això es diu a la pròpia relació de motius de la normativa, que és per gravar la generació de residus. ¿Vale? Però li fem pagar a qui té un immoble a Sant Cugat. Visqui o no visqui a Sant Cugat, generi residus o no generi residus. Per què? Perquè des de l'administració pública encara no s'ha sigut capaç de posar en marxa el sistema per calcular qui ha de pagar més o qui ha de pagar menys en funció del que genera de residus. ¿Vale? Per tant, és injust, ja de naixement. Això sabem que a partir d'ara es posarà aquest impost, però no sabem quan s'implementarà el sistema perquè sigui just la recaptació d'aquest impost. I això, per tant, és una injustícia cap als ciutadans de Sant Cugat, que l'esteu provocant vosaltres mateixos. No, ni els ciutadans, ni l'Estat, ni ningú. Vosaltres mateixos.
Ja miraré què farà el Biol.
Perfecte. Sí, que el que faci algun govern d'un partit,
si ho fa millor,
d'un partit que sigui el meu, a mi m'és igual, si trobo que està malament, acceptaré la crítica, l'acceptaré i la reconeixeré, però no faré allò de... No, com vosaltres els millors...
Acceptarem les seves propostes per veure com ho podem fer millor, perquè realment és difícil.
Les nostres, sí,
clar.
Vale. Aviam si és veritat.
Sí, jo crec que... Bueno, la meva proposta ara mateix és intentar que la taxa de residus no sigui en funció del cadastre, sinó que hi ha altres municipis que ho estan fent amb altres qüestions, com per exemple el rebut de l'aigua, que té molt més a veure amb la quantitat de persones que viuen en aquella casa i, per tant, la quantitat de residus que generen, o això, com deia abans, doncs intentar esperar, no? Prorrogar-lo, no aplicar-lo aquest any, que també hi ha ajuntaments que ho estaran fent així, i esperar a tenir les dades del nou sistema de recollida. Després, hi ha un element que deia, quina casualitat, no?, que apliquem la taxa de residus l'any que tenim el contracte. I aquí s'estan tirant els draps pel cap, els trastos pel cap, no?, de veure aquí d'allò. Bueno, el contracte de recollida de residus, tots sabíem que caducava el 2021...
No,
el 2020.
18.
El contracte de les comerces va caducar el 21-22.
No, va caducar el 21-22, les pròrrogues. Es van acabar les pròrrogues, però el contracte es va acabar quan qui era tirant d'alcalde era Cristina Paraire. Per tant, la responsabilitat de fer el concurs no era del mandat anterior. És a dir, és que ja l'hauríem d'haver tingut. Sí, no, veu, no és veritat. No és veritat. No és veritat, Carles, perquè jo era regidor també en aquell mandat. I el mandat anterior, no l'altre, es van deixar pendents, i a més hi ha informes de l'interventor que ho diu, no un, ni dos, ni tres, ni quatre, contractes pendents.
Us he deixat tot plantejat.
Se'n van deixar moltíssims de contractes pendents, moltíssims contractes que es va acabar, que estàvem en pròrroga i en pròrroga forçosa, i així ens han anat els regs que anem passant cada ple.
Això és al·lucinant, Ramon.
És així.
Tu has vist la funció dels regs del mandat passat?
Sí.
Home, per favor.
Sí, sí. Sí. És veritat.
Sí. I no recordes, al principi, però, hi havia un volum i un número.
El que jo estic dient...
Es va multiplicar per 3 durant el mandat.
Sí, clar, posar a dia el contracte de parcs i jardins, de voluminosos, de neteja d'edificis...
De contractes que s'havien quedat pendents. És a dir, al final, no sé, jo bueno, no sé, jo aquesta idea d'anar-se llançant els drets pel cap per uns i altres, crec que fa molts anys que l'Ajuntament no es funciona des d'un punt de vista d'eficiència i de dir, escolta, quan un contracte s'acaba s'ha de preveure, sabem la data de finalització des de molt abans de que s'acabi i per tant evitar aquestes situacions d'impàs amb les que ens anem trobant i bueno, jo crec que al final el més important és que els serveis segueixin sent de qualitat i que com deia abans doncs els impostos serveixin per distribuir i perquè els serveis es paguin.
Al final el que vol saber el ciutadà és si haurà de pagar més i si aquest fet de pagar més reportarà algun benefici, alguna millora, algun servei, és necessari, es necessita, i això és el que estem debatent.
Jo crec que amb el tema aquest de la nova taxa de residus, comparteixo que s'ha d'estudiar de diferents maneres. L'exemple que posava el Ramon de vincular el consum d'aigua a més del cadastre és una cosa que a Girona s'està treballant així aquesta ordenança. Crec que són línies per on es pot avançar per ajustar-ho més, fins que no tinguem les eines, jo m'imagino ja tecnològiques, per saber una mica qui contamina més a títol particular. Però me'n torno una mica a la reflexió prèvia, jo crec que sí que cal una mica per part de l'àmbit polític i de les institucions, doncs ja no apel·lar a les directrius europees, sinó exigir que el que hi hagi siguin lleis que protegeixin el medi ambient de la generació de residus. És a dir, si tu al final estàs obligat, perquè no tens massa temps, anar a comprar el súper on tot està envasat, i aquell envasat, tot i que tu el reciclis, com que en generaràs molta quantitat final, hauràs de pagar més, hi ha una qüestió de classe que no s'està tenent, hi ha una qüestió que està desprotegint a la gran majoria de la població i no està collant una mica l'àmbit de la producció o el sector productiu de la societat, que és una qüestió més estructural. Jo crec que això, me'n recordava l'altre dia, quan Canàries, ja fa bastants anys, he de dir que no sé com els hi va anar, van prohibir les càpsules aquestes de cafè.
I Balears
també. Llavors, és a dir, el que van fer una llei perquè el sector empresarial i productiu s'adaptés per vendre el seu producte o introduir-lo en aquelles regions de manera diferent per no generar aquella sobrecàrrega de residus. Llavors, jo crec que hem d'anar per aquí i no només fer pagar més a les persones que, bueno, pel que sigui, potser no poden anar a la botiga Granel amb els seus tàpers, amb el seu temps, a comprar per generar menys residus. Creiem que el comportament ambiental ha de ser una cosa a aplicar de manera general i estructural.
Vinga, ràpidament, darreres conclusions.
Sí, jo molt d'acord amb el que han dit del tema empresarial, el tema de residus, molt d'acord. Jo crec que ha d'anar en paral·lel, per tant, una vegada estic d'acord amb el que ha dit el Ramon i el Marco, en aquest sentit, i tinc una cosa que puntualitzar, que em corregeix el senyor Brugalores, potser dic alguna cosa que no és correcta ara, però jo crec que la taxa de residus que es paga no és per la recollida ni la gestió, és pel tractament del residu a planta, o sigui, que és una cosa diferent que no acaba d'estar clar. Per tant, a vegades paguem un tipus de taxa que no acabem de saber quina és i que potser no està del tot vinculat al nou contracte de recollida. En tot cas, sobre Brugalores, potser estic d'alguna manera alguna cosa que no sigui
d'encertada. En tot cas, a Sant Cugat, que ho parlàvem l'altre dia amb el Partit Popular, perquè vam fer una roda de premsa, em sembla que perquè ho entenguin tots els ciutadans, sigui quin sigui el concepte, es girarà en un sol paper i t'arribarà tot junt el tractament, la gestió, la generació i tot el que la normativa diu.
Però si l'Ajuntament... El tractament
segueix el rebut.
És que si un ajuntament no fa aquest impost, quan arribi a planta i arribi ens posarà una multa que al final haurà d'acabar pagant la ciutat igualment. Vull dir,
a veure si ens ho pot aclarir el tinent d'alcaldia.
No, des de fa molts anys, els municipis de l'àrea metropolitana, el servei de tractament de residus el gestiona l'àrea metropolitana, cosa que té molt sentit.
I seguirà sent així.
Perquè les plantes de tractament tenen una vasta actuació clarament supramunicipal. És una de les raons claríssimes que justifiquen l'existència d'ens com l'àrea metropolitana, per exemple, no? O els consells comarcals allà on pertoca, no? Això com es finança? Es finança amb una taxa que paguem tothom, que és la taxa metropolitana de tractament de residus, TMTR, que veiem tothom al nostre rebut de l'aigua. I això no és el que estem parlant ara. El que estem
això
parlant
no es toca, no, Carles?
No, això no es toca. Bueno, es toca en funció del que dictamini l'ordenança metropolitana, a l'àrea metropolitana. El que estem parlant nosaltres és la recollida i el transport. recollida i transport. I ja més o menys ens podíem imaginar el cicle, no?
El cicle municipal, diguem-ne.
Exactament.
El cicle municipal.
Exactament, no? I això és el que estem parlant ara.
Doncs queda aclarit. Un segon, perquè li dono també la paraula ràpidament al senyor Cisteró i després al senyor Marcos Rodríguez, de Vox.
Molt bé. Bé, jo insistiré en el que he dit al principi, eh? Jo crec que la ciutadania de Sant Cugat, a part d'estar contenta, que ho diu l'Observatori de viure a Sant Cugat, el que vol és viure-hi bé. I viure-hi bé vol dir tenir serveis de qualitat. I aquests serveis s'han de pagar. I pagar-los vol dir que s'han de posar al dia els seus preus, perquè quan fem un nou contracte, els nous contractistes no congelen el seu preu, al revés. Els darrers anys el que està passant és que tots els preus estan pujant de tots els contractes. Per exemple, el contracte de neteja costarà molts més diners. També és cert que netejarà millor perquè tindrà nous equipaments, nous equips, etc, etc. I això suposa haver de pujar els impostos, almenys pel que fa a nivell de la pressió fiscal. I més enllà d'això, en la taxa de residus hi ha una obligació que segur que es pot fer millor, segur que ho haurem de fer molt millor i tindrem temps per fer-ho. Però, escolta'm, els serveis s'han de pagar i jo crec que la ciutadana de Sant Cugat està contenta de poder pagar per poder viure a Sant Cugat.
Sí, bueno, yo desde Vox pensamos que al final las familias lo que quieren saber es la realidad, ¿no? Si van a pagar más o van a pagar menos. Y es simplista, pero es que es así. O sea, los políticos estamos muy desconectados, a mi parecer, de la realidad de los vecinos, ¿no? Y la realidad es que van a tener que pagar más. Se va a subir la presión fiscal y, por lo tanto, se va a dificultar de nuevo, pues que lleguen a final de mes, que ya bastantes dificultades tienen. Bueno, aquí siempre sacamos la carta al señor Purgarós y encanta traer la carta de l'expoli fiscal, ¿no? Igual que el resto de partidos independentistas, ¿no? Bueno, yo creo que hay que recordar que en Cataluña tenemos 14 impuestos propios de la Generalitat de Cataluña. Quien está expoliando a los ciudadanos de Cataluña es la propia Generalitat, ¿no? Y bueno, que también que, bueno, que la gestión desastrosa es heredada del PSC. Bueno, yo aquí hay que añadir que también es heredada de su socio actual, que es Esquerra Republicana, y de la CUP, ¿no? Al final, los vecinos van a pagar más y va a haber una tasa nueva que es fruto de la Agenda 2030. Y recuerdo, el único partido político que está en contra de la Agenda 2030 es Vox. Esta ley viene de la Ley 7/2022 y Vox votó en contra.
Hubo la abstención del PP,
votó la abstención del PP y votó con los votos a favor de PSOE y de Podemos. Y esto es lo que se tiene que quedar la ciudadanía y los vecinos y familias de San Cugat. ¿Quién apoya estas tasas en los parlamentos y por qué las sufrimos?
¿Algú vol contestar jo, sí, això? Sí, sí. Vinga, comencem, Partit Popular.
Jo el que demanaria a aquest govern és que compensés amb l'IBI la pujada d'ingressos que tindrà gràcies a aquesta nova taxa per una mica atenuar l'impacte que tindrà econòmicament a les famílies de Sant Cugat, a les persones de Sant Cugat que pagaran aquest impost, perquè si no la pressió fiscal puja. No vull dir el terme pressió fiscal en termes econòmics, sinó el que al final la recaptació pujarà. La recaptació pujarà, sens dubte que pujarà.
En termes nominals.
En termes nominals, el que vulguis, però pujarà.
Farem el diccionari de les tertúlies.
La recaptació pujarà vol dir que la gent haurà de pagar més que pagava abans. I al final, el que ingressen les famílies per la seva feina, per el seu treball, no pujarà en igual mesura que el que pujaran el que pujarà la recaptació de Sant Cugat. I, per tant, això farà reduir la capacitat adquisitiva de les famílies. I ja està. I això, jo el que demanaria és a l'Ajuntament, primer, que no es faci el xulo dient que no fent servir un subterfugi en tema de la pressió. No, la pressió fiscal no puja perquè els altres no pugen amb l'IPC, només amb l'IBI i tal, que és el gran impost.
Això no és veritat, el que estàs dient.
Però al final la gent estarà pagant, l'Ajuntament estarà recaptant més impostos que l'any passat i això vol dir que els paga la gent. Espera un segon.
Bueno, però has d'acabar.
Acabo ja. I això, jo el que demanaria és això, que l'Ajuntament no pugi l'IBI. I si ho fa, en aquest cas, encara que sigui només per l'IPC, nosaltres votarem en contra.
Senyor Brugarola, ha tingut diverses propostes sobre la taula d'aplicació d'això.
Molt ràpid. No, que has utilitzat una paraula que és la més ajustada, que és l'esforç fiscal, has dit. No sé què has dit. Les famílies, en funció de la seva renda, no pagaran més. O sigui, el poder adquisitiu, això és el que... Sí, sí. El poder adquisitiu no es veu erosionat per la implantació d'aquestes mesures. No. i qui digui el contrari no està dient la veritat.
Sí, sí. Sí,
que és... ha sortit un debat molt interessant que ens el vam plantejar, que és en base a què estableixes la tarifa, no? I vam optar pel valor cadastral. I una de les possibilitats alternatives era el consum de l'aigua, no? I la meva proposta va ser el valor cadastral, per què? Perquè em sembla que claríssimament té molt més capacitat redistributiva. És a dir, un pis petit i amb valor cadastral baix, on hi visquin moltes persones, tens família nombrosa, perquè tens els pares dependents a càrrec o el que sigui, té un consum d'aigua relativament més alt que un altre pis, el cas contrari, perquè ens entenguem. Vam estar reflexionant sobre això, sabent que és discutible, eh? És discutible. Però el que vàrem voler posar sobre la taula era el criteri que ens semblava que millor podia reflectir al principi de la capacitat de pagament, sabent que té fuites i que no és imperfecte. Ho és, però és un tema interessant. I la qüestió també molt interessant que plantejava el senyor Benesan, perquè ja sabien que sortiria, no? Que és, escolta, vale, s'ha d'implantar la taxa per decisió estatal, etc., compenseu baixant altres impostos. Jo li diria al senyor Benesan i a tots els partits que tenim representació a Corts Espanyoles que això el que ha de fer l'Estat és complir. O sigui, quan una decisió estatal ens imposa un menor ingrés, com va passar en el seu dia en l'IAE, no? Ens compensa. Encara estem esperant la compensació de les plusvàlues.
Correcte.
Eh? No, perquè l'Ajuntament vivia per sobre de les seves publicitats.
No,
de forma injusta.
Álvaro, tots els
ajuntaments... I ara se li ha de compensar. Això ho demanen els ajuntaments per continuar amb el seu ritme de vida.
Tots els ajuntaments estatals hem vist reduït en un terç la nostra recaptació per plusvàlues.
Els ajuntaments.
I tots els ajuntaments de l'Estat, tots.
Sí, clar, clar.
I l'Estat en el seu dia va dir, us compensarem, i encara estem esperant.
No, una part ara, ja s'ha compensat ara, en la nova normativa.
Arriba una altra decisió estatal que ens imposa als ajuntaments haver de recaptar de més a la ciutadania, sí. I alguns partits, com ara el vostre o el teu, no, ens diu, compenseu baixant l'IBI. Vale, escolta, nosaltres no tenim l'ànim de gravar més a la ciutadania, però aleshores que se'ns compensi, que se'ns compensi, ajudeu-nos, fem un fons comú.
Bueno, sí, és aquí no et diria que no, eh? però que només exigir, i al final qui paga, mentre l'exigència no es resol, és el ciutadà.
És, ja que ho arregli tot l'Ajuntament, no?
I m'agradaria saber què opinarien els ciutadans.
Que és que pensa la majoria de serveis i és on els ciutadans dirigeixen.
Si demanes la pregunta sobre si la pressió fiscal és alta o baixa, o si volen que els hi vagin.
Quan senten aquesta música és que arribem al punt de les 11 del matí, ens informem amb el butlletí informatiu i continuem amb la darrera hora de Faves Comptades.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Somewhere deep inside, something's got a hold on you. And it's pushing me aside, so you'd stretch on forever. And I know I'm right for the first time in my life. That's why I tell you, you'd better be home soon. Stripping back the coats of lies and deception. Like a week in the desert. And I know I'm right for the first time in my life. That's why I tell you, you'd better be home soon. Don't say no. Nothing's wrong. me pain if we were to end it. But I could start again. You can't depend on it.
La música local a Ràdio Sant Cugat.
The devil, he opened up to me and I stepped right. I walked on his ground and I called it home. I called it.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio.